Són les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Consternació a Tàrrega, on els Mossos d'Esquadra han detingut un menor acusat de matar un altre jove amb una arma blanca. Els fets han tingut lloc de matinada, quan s'ha produït una baralla al portal del presumpte agressor. José Luis Marín és el tinent d'alcalde del consistori.
Des de l'Ajuntament de Tàrrega lamentem profundament els fets que s'han produït aquesta matinada. Condemnem qualsevol acte de violència i confiem 100% en la policia local i els Mossos d'Esquadra.
De seguida expliquem els fets, que estan hores d'ara sota secret de sumari. És dijous 21 d'agost del 2025 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Badalona avaluarà l'estat de l'edifici del barri de Llafià que va patir ahir l'esfondrament del sostre d'un pis.
A hores d'ara, els veïns no poden tornar a l'edifici. El propietari de l'immoble haurà d'assumir les obres necessàries per assegurar que l'edifici es pot evitar.
La situació dels incendis a la península millora, tot i que n'hi ha 18 d'actius, 8 dels quals més complicats.
La directora general de Protecció Civil, Virginia Barcones, ha afirmat que la tendència és favorable, però 8 incendis continuen en situació compromesa.
Las condiciones meteorológicas de hoy, en principio, son favorables y nos van a permitir tener una oportunidad de que los incendios vayan mejorando. Estamos muy pendientes de los reencendidos porque se están produciendo diversas situaciones en las que se vuelven a generar focos.
Per cert, apuntarem la nova polèmica política arran d'aquests incendis entre el Partit Popular i el govern. Pel que fa al titular d'Internacional, Israel inicia l'operació terrestre per envair la ciutat de Gaza.
L'exèrcit ja es desplega als afores i Benjamin Netanyahu ordena escurçar els terminis per prendre el control de la ciutat. Mentrestant, a Barcelona s'ha convocat una concentració de protesta davant del consolat d'Israel.
En Cultura avui escoltarem la música de Nil Moliner, que avui actua al Summerfest de Cerdanya, i en esports, Eduard Cabré. Bon dia.
Bon dia.
La Champions es jugarà a Montjuïc.
Els endarreriments en les obres del Camp Nou i la necessitat de concretar ja la seu dels partits de la fase de grups han pes al club a bloquejar l'estadi de Montjuïc per assegurar-se un camp on jugar. Avui, membres de la UEFA han visitat les obres del Camp Nou.
Presentats els arguments informatius, fem ara un cop d'ull a la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia. Temperatures plenament normalitzades ja i, per tant, la calor molt més apaivagada que els últims dies. De fet, a hores d'ara, fins i tot, a les muntanyes del Pirineu, també a cotes altes en general, l'ambient és bastant fresquet. Justament amb aquests núvols més abundants a la banda pirinenca i amb alguna pluja, algun plogim que anirà caient encara a les properes hores, sobretot a l'Alt Pirineu, cap a l'Aran, al nord d'Andorra o al nord del Pallars Sobirà. Independentment, nuvolades que van creixent a les comarques de Girona i, de fet, acabaran deixant algun xàfec com els que hem tingut aquest matí, molt locals i intermitents, sobretot entre la Garrotxa, el Ripollès, també el Gironès, la comarca de la Selva i el sud del Baix Empordà. I ja entrada aquesta tarda, també algun patac d'aigua caurà a les comarques del Vallès Oriental i del Maresme. Quan més cap al sud, simplement núvols empesos pel vent, que hi anirà bufant, i una temperatura, com dèiem, força controlada. Pel que fa demà, pocs núvols al matí, a la tarda algun xàfec a Girona, també al Maresme, i una temperatura que no acabarà de moure's gaire. Us seguirem a la xarxa.
Doncs pendents del temps un dia més, el control de so Lluís Sánchez, la redacció i coordinació Montse Huguet, us parla Pere Sanz. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Ho dèiem en portada, els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un menor de 17 anys relacionat amb la mort d'un altre jove. Els fets han succeït a la una de la matinada d'aquest dijous a Tàrrega, quan s'ha produït una baralla durant la qual el jove detingut ha agredit presumptament greument un altre de 18 anys. Ens amplia la informació des de Ràdio Tàrrega, Gemma Carceller.
Per causes que a hores d'ara es desconeixen, l'agressor menor d'edat hauria apunyalat el jove, un noi de 18 anys, de Vilagrassa. Immediatament el SEM ha traslladat la víctima a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on ha mort hores després. El primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Tàrrega, José Luis Marín, ha condemnat el succés i ha mostrat tot el suport del consistori envers la família i amics de la víctima.
Des de l'Ajuntament de Tàrrega lamentem profundament els fets que s'han produït aquesta matinada. Condemnem qualsevol acte de violència i confiem 100% en la policia local i els Mossos d'Esquadra. Com ja sabeu, Tàrrega té un índex molt alt, un dels més alts de Catalunya en resolució de delictes. Per tant, fa molta feina i fa molt bé la seva feina. Des d'aquí també aprofito per enviar un missatge de calma a la ciutadania. Tàrrega és i continuarà sent una ciutat cohesionada. També aprofito per donar el pèsam de tot cor als familiars i als amics de la víctima.
La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent s'ha fet càrrec de la investigació per aclarir les circumstàncies d'aquest incident.
De Tàrrega anem a Viella, a la Vall d'Aran, on l'oci nocturn ha esdevingut un motiu de problemes. Si més no, aquesta és la conclusió que ha arribat a l'alcalde Juan Antonio Serrano. Segons l'alcalde, l'oci impedeix el descans dels veïns. Els dos principals establiments d'oci nocturn es troben al centre de Viella i suposa que hi ha crits i incivisme a altes hores de la nit. Àlvar Ordóñez, Lleida TV Viella.
Impossible dormir. Aquest tipus de lones són les que es poden veure en alguna vivenda de la població de Viella a la Vall d'Aran degut a la proximitat de la que es troben respecte als bars i pubs vinculats a l'oci nocturn. S'han queixat en nombroses vegades a l'Ajuntament de Viella i Mitjaran per a poder mitigar la situació i poder descansar per les nits en una situació complexa de resoldre. El consistori ha aprofitat una normativa de la Generalitat de Catalunya que els hi permet avançar l'horari de tancament d'aquests establiments. En aquest sentit, fins ara els bars amb llicència d'oci nocturn podien tancar a les 3:30 de la matinada els divendres, dissabtes i vigília de festius, i ara ho hauran de fer a les 3 de la matinada. Juan Antonio Serrano és l'alcalde d'aquesta població.
És impossible que convisqui amb el descans dels veïns o amb el descans de la gent que està bàsicament vivint en una zona. Sobretot quan estan al centre de les poblacions.
L'Ajuntament també ha apostat per aquesta mesura per combatre l'incivisme que es produeix a altes hores de la nit i no descarten que, en cas que aquesta reducció no funcioni, reduir encara més l'horari laboral d'aquests establiments.
I una altra de les notícies destacades d'aquest dijous ens porta a Badalona. Un informe dels tècnics municipals d'aquest municipi determinarà els propers dies quin és l'estat del pis ubicat al número 101 del carrer Mare de Déu de Lorda, al barri de Sant Antoni de Llefià, on ahir es va enfondrar un sostre. Paral·lelament, el propietari de l'edifici, qui s'ha de fer responsable de les obres, treballa per contractar avui mateix un arquitecte que, un cop feta la diagnosi, faci les reformes necessàries i acrediti que la finca torna a ser segura, un procés que de moment es desconeix quan tardarà. Ràdio Ciutat de Badalona, Anabel Maimí.
De les 29 persones ateses pels serveis socials, cap ha requerit alternativa habitacional per aquesta nit, tot i que l'Ajuntament els l'havia ofert. Encara queden pendents 3 famílies del bloc per fer la recollida d'objectes personals i ho podran fer quan ho necessitin, acompanyades dels bombers. Tot i alguns afectats apunten a un problema d'humitats a l'edifici que ja se sabia de feia temps, l'Ajuntament afirma que fins ara no tenien constància de cap deficiència. Es tracta d'una finca amb un únic propietari i habitatges llogats, construïda l'any 1963. Des del govern local reclamen ajut a la Generalitat per dur a terme inspeccions en edificis, però recorden que és responsabilitat dels tenidors mantenir els seus immobles en condicions. Rosa de l'Amo és l'alcaldessa accidental de Badalona.
Els propietaris han de ser conscients que si tens una vivenda, si tens un edifici llogat amb 50, 60, 70, 70 anys d'antiguitat, sí o sí han de passar unes inspeccions, han de passar una ECA, s'han de fer unes reformes, i això és únicament responsabilitat dels propietaris.
Els bombers de la Generalitat asseguren que la causa de l'esfondrament és patològica i que els danys a l'immoble són importants.
Notícies en xarxa.
8 minuts passen de les 2. Un dia més hem de parlar dels incendis. La situació d'aquests incendis que han arrasat al nord-oest de la península des de principis d'agost va millorant hora a hora, tot i que n'hi ha 18 d'actius, 8 dels quals complicats d'extingir. Fins ara ja s'han calcinat 390.000 hectàrees afectades en aquesta zona aquest any.
La directora general de Protecció Civil, Virginia Barcones, ha afirmat que la tendència avui és favorable, però 8 incendis continuen en situació compromesa. Està havent-hi reproduccions dels focs que compliquen les tasques.
Las condiciones meteorológicas de hoy, en principio, son favorables y nos van a permitir tener una oportunidad de que los incendios vayan mejorando. Estamos muy pendientes de los reencendidos porque se están produciendo diversas situaciones en los que se vuelven a generar focos.
Doncs Maite Polo, comencem el recorregut per Extremadura, on segueix actiu l'incendi de Jarilla a la província de Càceres.
Els bombers són optimistes, per sort, confien que avui el foc es pugui donar per controlat, ja que sembla que el vent, que havia complicat les tasques d'extinció, ha afluixat. Entre els 481 efectius que hi treballen hi ha mig centenar de bombers de la Generalitat. Aquest grup farà avui la seva última jornada de col·laboració a Jarilla, ja que es preveu que demà torni ja cap a Catalunya. El sotsinspector dels bombers de la Generalitat i cap d'aquesta expedició a Extremadura, Ferran García, ha explicat aquest matí que ahir van aconseguir controlar el flanc dret de l'incendi.
Ahir es va fer molta feina, va ser un dia de rendiment, així com el dia anterior van perdre moltes batalles, ahir es va poder assegurar tot el que és cap flanc dret, les condicions meteorològiques ens van ajudar una micona, i hem tancat l'incendi en el flanc dret, que era l'encàrrec que teníem els bombers de la Generalitat, amb ajuda dels bombers murcians i de bombers o forestals de parques nacionals.
Doncs seguim el recorregut per les zones més afectades pels incendis del nord-oest de la península a Galícia, on ja es parla de l'incendi més gran de la història d'aquesta comunitat.
I continua havent-hi 5 incendis actius i, segons el balanç oficial, s'han calcinat un total de 87.000 hectàrees. Amb tota la meteorologia, que des de dilluns és menys adversa, seguirà sent favorable a l'extinció dels focs. El president de la Junta, Alfonso Rueda, ha parlat d'una pròxima estabilització d'un dels focs que més ha preocupat, el de l'Arauco, Ourense, però ha fet una crida a no baixar la guàrdia.
Esto no va a acabar hoy ni mañana, pero es cierto que ya están en trabajos de perímetro y por lo tanto, pues siguiente paso es conseguir estabilizar este incendio y a partir de ahí los pasos para darlo por controlado y extinguido. Acaba de darse por estabilizado un incendio más, o de Carballeda de Avia, que también fue muy preocupante en su momento. Por lo tanto, seguimos trabajando sin baixar la guàrdia.
També a la comunitat autònoma veïna, Castella i Lleó, les temperatures han patit un descens important i la humitat fa dies que és més alta, així com la pluja, que és present en moltes zones.
A la província de Lleó, la més afectada pels incendis, encara hi ha 6 focs que cremen en nivell de gravetat 2 i que encara comporten risc per a diverses poblacions. Segueixen desallotjades unes 2.000 persones de 31 localitats, tot i que ahir gairebé 1.000 ja van poder tornar a casa.
I a la província de Zamora encara es treballa per controlar l'incendi forestal de Porto.
Aquí les tasques dels equips d'extinció es compliquen per culpa del vent, que segueix sent canviant. Tot i això, aquest matí els mitjans aeris han pogut tornar a enlairar-se per ajudar a frenar l'avanç de les flames.
Justament a Zamora estan treballant els membres de les ADFs catalanes desplaçats a la zona. Els equips d'extinció estan treballant per assegurar el perímetre de dos flancs i evitar que el foc es pugui escampar novament a la Sierra de Culebra. Els companys de Canal Blau FM han parlat amb els agents de defensa forestal. Pere Lobato, explica'ns.
Cada matí es posen a les ordres dels comandaments locals per centrar-se en les tasques que se'ls demani. El coordinador dels ADFs catalans que estan treballant sobre el terreny i vicepresident del Secretariat de Federacions d'ADF de Catalunya, Xavi Quintana, admet que a l'hora d'afrontar un incendi hi ha diferències entre com es treballa a Catalunya i com es treballa en altres punts de l'Estat, però ells sempre assumeixen les mateixes tasques.
Les tasques que estem fent són d'extinció directa de l'incendi i de ramat i d'intentar flanquejar tot aquest perímetre per assegurar-lo. Són les mateixes tasques que oferim als bombers de la Generalitat i que van en un lloc ens les fan fer a la cua de l'incendi i se'ns demana a vegades en altres punts, però que estem molt escrits a la cua d'incendi i aquí pues, estem treballant a qualsevol part de l'incendi.
Els quasi 50 membres de les ADFs catalanes desplaçats a Zamora tenen la previsió de tornar a casa aquest dissabte si no se'ls demana que es quedin uns dies més.
I tot plegat envoltat per la picabaralla política per la gestió dels incendis entre les comunitats autònomes governades pel Partit Popular i el govern espanyol de Pedro Sánchez. El vicesecretari de Política Autonòmica del PP, Elías Bendondo, ha acusat avui mateix la directora de Protecció Civil de piròmana per la crítica que ha fet als governs populars.
El último síntoma de que el pacto de Estado que proponía era una mera cortina de humo, las declaraciones, nada más y nada menos, de la directora general de Protección Civil, que se supone que es una profesional, que debe hablar de cuestiones técnicas y de cómo ha podido colaborar o ayudar en la extinción de los incendios en colaboración con otras administraciones. Pues no, la directora general de Protección Civil es una pirómana más. Se ha dedicado en sus declaraciones a insultar a los gobiernos autonómicos.
En clau internacional, Israel ha iniciat les primeres passes de l'ocupació terrestre per envair la ciutat de Gaza. Després d'un enfrontament amb Hamas, l'exèrcit israelià ja té controlats les afores de la ciutat, segons ha informat un portaveu militar. És el primer pas, com dèiem, de l'ofensiva de Benjamin Netanyahu, que va anunciar fa dues setmanes amb l'objectiu d'ocupar tota la franja.
El govern d'Israel ha cridat a files 60.000 reservistes, mentre Netanyahu ha descartat la proposta de treva impulsada per Qatar i Egipte i acceptada per Hamas. Reclama escurçar els terminis de l'operació.
Doncs a Barcelona aquest migdia s'ha convocat una concentració davant el consolat d'Israel per protestar per la decisió del govern d'Israel i en defensa de Gaza. Irene Sagalés, bon dia.
Bon dia, doncs són desenes de persones les que ara mateix es concentren davant del consolat d'Israel a Barcelona, a la Gran Via de Carles III, barri de les Corts, en contra de l'ocupació de Gaza. Hi ha un fort desplegament policial dels Mossos d'Esquadra que rodeja l'edifici on hi ha el cònsol israelià a la ciutat. Convocades per diverses organitzacions entorn al moviment Palestina Lliure, els manifestants criden proclames denunciant que Israel està cometent un genocidi contra el poble palestí i reclamen un boicot econòmic a Israel. Una de les manifestants ens explicava que la d'avui és una protesta d'urgència per la imminent ocupació de la ciutat de Gaza. Escoltem a la Gisela Minyana.
Per fer front a tota la colonització, l'ocupació tan brutal, l'espoli i sobretot aquest genocidi a Gaza, però també la neteja ètnica i les atrocitats que s'estan cometent a Cisjordània, doncs s'ha decidit avui fer aquesta concentració d'urgència aquí al consulat.
A banda d'aquesta concentració, per avui dijous el col·lectiu Manti Project ha convocat una vaga de consum en solidaritat amb el poble palestí i en contra d'un conflicte que ja suma més de 62.000 persones palestines mortes a Gaza.
Dues i 17 minuts pràcticament, els treballadors del sector de l'hostaleria s'han concentrat aquest migdia per denunciar les precàries condicions que viuen i pateixen, tot i el creixement rècord del turisme a casa nostra. La protesta sota el lema Conveni digne o vaga s'ha produït aquest matí al centre de Barcelona. Pau Pascual.
Més d'un centenar de treballadors del sector de l'hostaleria s'han manifestat aquest matí a Plaça Catalunya tallant parcialment la Ronda Sant Pere per reclamar un nou conveni laboral, amb unes reclamacions dirigides a pagar les hores extra, augmentar salaris, reduir la jornada a 37,5 hores i regular les externalitzacions. Davant del bloqueig de les negociacions ha entrat a la taula el secretari general de la UGT, Pepe Álvarez, que s'ha mostrat taxativo amb la patronal.
Amasar más y más dinero. En realidad el comportamiento de la patronal con los trabajadores y las trabajadoras de la hostelería de Cataluña es de verdaderas ratas, que lo quieren todo para ellos, que no quieren redistribuir la riqueza que está generando este sector.
Des del sector assenyalen que són possibles les seves reclamacions, posant d'exemple el darrer conveni signat a les Illes Balears, on s'ha acordat un increment del 13,3% del sou en 3 anys. Paral·lelament han avisat que no signaran un conveni a la baixa i que estan disposats a anar a la vaga si no veuen predisposició de negociar.
Mentrestant, el Ministeri de Sanitat ofereix 1.992 places a Catalunya de formació especialitzada en medicina, infermeria, psicologia i altres graus relacionats amb la sanitat. Són 61 places més que l'any passat.
El nombre més alt de places són per a medicina familiar i comunitària, metges de capçalera, amb 367, només per darrere d'Andalusia. En segon lloc se situa pediatria, amb 78 places per formar nous professionals, i els llicenciats i llicenciades per a qualsevol de les especialitats hauran de presentar la sol·licitud l'1 o el 2 de setembre.
I les màquines de sega ja es comencen a veure pels camps d'arròs del Delta de l'Ebre, recullen l'arròs bomba, una de les varietats més primerenques. Des d'Unió de Pagesos es preveu una campanya normal amb una producció similar a la de l'any passat, d'uns 130 milions de quilos, volíem dir, i uns preus ajustats, ens ho explica Aleida Bath des de 21 Ràdio.
Des d'Unió de Pagesos es preveu una campanya normal amb una producció similar a l'any passat, d'uns 130 milions de quilos i uns preus ajustats. Josep Antoni Vidal és el representant de la sectorial de l'arròs d'Unió de Pagesos.
La campanya d'arròs, en quant a quilos, preu, que són dues coses diferents, doncs, de moment la calor esta que ha fet no ha afectat una mica, potser menys del que esperem, però el preu possiblement esperem que no baixi molt, però possiblement s'ajustarà una mica perquè s'ha fet arròs a Extremadura i Andalusia.
La campanya de la sega es generalitzarà a partir de setembre i s'allargarà ben bé fins a l'octubre, quan es colliran les últimes varietats sembrades al juny. Pel que fa al control del caragol Massana, des del sindicat apunten que la plaga va augmentant a l'hemidelta dret, però de moment la proliferació continua sent menor que a l'hemidelta esquerre.
De l'arròs a les figues i de l'Ebre a Ponent. La collita de figues ja es començat a Ponent, amb unes previsions que freguen els 4 milions de quilos, sobretot de la varietat més preuada, la de coll de dama. És una xifra similar a la de l'any passat, però els productors confien que tota la fruita es podrà vendre a bon preu. Amb un FM, Pili García.
La demanda de figues continua creixent i els pagesos noten que cada vegada hi ha més consum. Al Guaire els magatzems ja preparen enviaments que es faran de manera constant fins al novembre, quan s'acabi la campanya. El Ramon Domingo és productor de la figa Lomacot i celebra començar la collita amb la baixada generalitzada de les temperatures.
La climatologia sempre en el món de la figuera sempre afecta, tant si hi ha massa calor com si comença baixa de cop la temperatura, com és el cas d'ara. No estem en la meva opinió, crec que anem bé. Crec que estem dintre d'un calendari ideal.
Tradicionalment, les figues lleidatanes es destinen al mercat europeu, però cada cop més es proveeix els supermercats estatals. Tot i les bones perspectives, els productors estan alerta davant les noves plantacions de figueres a la franja de Ponent, que en el futur podrien convertir-se en una competència directa.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Moment ara per la cultura.
Què ha passat amb l'Àlex?
Què ha passat?
Sí, què ha passat amb l'Àlex?
Res.
Com que res?
Com em pot assegurar que no és un pervertit? O què li passa pel cap quan agafa un dels nens?
Aquest vespre torna un dels grans èxits del teatre català contemporani, El principi d'Arquímedes, que s'ha pogut veure en 43 muntatges internacionals i s'ha traduït a 20 idiomes. Torna avui a l'Espai Texas de Barcelona a partir d'un incident provocat pel petó innocent d'un monitor de natació cap a un nen. L'espectacle desplega una colpidora reflexió sobre la confiança, els prejudicis i els mecanismes de control de la por.
Es sobrenatural, con tan solo mirarme puede reventar y tirarme por los aires. No lo veo mal.
I la música de Nil Moliner serà la protagonista avui al Festival Summerfest de Cerdanya Puigcerdà. La música de Nil Moliner buscarà contagiar la seva energia positiva i el seu inconfusible bon rotllo. El cantautor català, que s'ha consolidat com una de les veus més fresques del pop espanyol, oferirà un concert carregat d'emoció, de ritme i de lletres que connectaran, sens dubte, amb el cor del seu públic. I amb la música de Nil Moliner arribem als esports. Doncs Eduard Cabré, bon dia, què ens porta a l'actualitat esportiva?
Bon dia, Pere, doncs comencem parlant del Barça i de la Champions, i és que el club encara no ho ha confirmat, però tot fa pensar que la Champions s'haurà de jugar a Montjuïc, i és que els endarreriments en les obres del Camp Nou i alhora la necessitat de concretar ja la seu dels partits del Barça en la fase de grups de la Champions han empès el club a bloquejar l'estadi de Montjuïc per assegurar-se un camp on jugar. De fet, aquest matí, membres de l'organisme europeu han visitat l'estat de les obres del Camp Nou. Ara caldrà veure què passa amb la Lliga. El primer compromís a casa està marcat pel 14 de setembre davant del València. I a banda de que sembla també difícil que es pugui jugar al Camp Nou aquest partit, Montjuïc tampoc està disponible perquè hi ha un concert programat. Així doncs, la possibilitat de començar la Lliga Johan Cruyff s'està també valorant. I aquest matí el Barça ha presentat l'acord de renovació amb el defensa blaugrana Jules Koundé fins al 2030. Evidentment, se li ha preguntat per aquest cas.
Creo que es la ilusión de todo el mundo de también regresar al Camp Nou y de poder disfrutar de la afición y de que cada vez pueda entrar más gente, porque es verdad que por vivirlo el primer año es un campo muy especial para nosotros, es nuestra casa. Creo que también la afición le tiene muchísimo cariño y tiene una importancia muy grande, y también creo que influye también sobre los rivales, porque es un campo histórico, especial, grande, y donde puede entrar mucha afición.
També en futbol, el Girona està a prop de tancar el fitxatge d'Àlex Moreno. El defensa de Sant Sadurní d'Anoia arribaria lliure després de jugar el curs passat al Nottingham Forest, cedit per l'Aston Villa. El lateral arribaria per cobrir la marxa de Miguel Gutiérrez al Nàpols. I en bàsquet, l'Esperoni Girona segueix reforçant l'equip. La darrera jugadora en arribar és Erika Carter. De 29 anys, té una àmplia experiència a la Lliga Espanyola, ha jugat a l'Alcáceres, a l'Estudiantes, al Jaires i al Perfumeries Avenida. Del fitxatge de Carter en parla el director esportiu de l'Uni, Pere Puig.
Amb l'arribada de Carter el que hem buscat és un combo, una jugadora que ens pogués ajudar a la posició de base, tot aquella és una escorta, una jugadora anotadora, bona defensora, bé, ha de ser un dels referents d'aquest equip. Tenim moltes esperances amb ella, doncs que ens ajudi, ja amb molta experiència dins la Lliga.
I en ciclisme, Adrià Perica signarà un contracte professional amb l'equip Emirates, on coincidirà amb el vilanoví Marc Soler. Ens explica la progressió meteòrica d'aquest jove osonenc, Judit Lechón, del Nou FM.
Pas de gegant en la carrera esportiva d'Adrià Pericas. Als seus 19 anys, el jove ciclista de Tona ha firmat el seu primer contracte professional amb el prestigiós UAE Team Emirates. A partir de la temporada 2026, Pericas passarà a formar part del seu primer equip amb un contracte professional de 5 anys fins al 2030. Pericas no solament farà el salt al ciclisme d'elit amb el millor equip del món, sinó que ho farà també sent company de Tadej Pogacar, el millor ciclista actualment, i per a molts també considerat de la història. Després d'una gran temporada en l'equip de desenvolupament Gen Z, on ha acumulat victòries i resultats molt remarcables, el ciclista tonenc ha demostrat estar preparat per afrontar els reptes de la màxima categoria del ciclisme mundial. El triomf en la segona etapa de l'Istrian Spring Tour a Croàcia o la seva brillant actuació al Giro d'Itàlia sub-23, en la qual va aconseguir entrar al top 10, són alguns dels èxits més destacats en l'anterior campanya. Pròximament, aquest mes d'agost, Adrià Pericas competirà en el Tour del Provenir, una de les curses més importants per a joves talents a escala internacional, on serà un dels líders de la selecció espanyola, juntament amb altres joves promeses.
I l'atleta de l'Hospitalet, Maria Vicente, participarà al Mundial de Tòquio i tornarà així a una gran competició internacional un any i mig després de la seva greu lesió al tendó d'Aquiles que es va fer mentre competia al Mundial Indoor del 2024.
Gràcies, Eduard. Poc més de 3 minuts i arribarem a 3:15.
La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la llei de la dependència. Visita kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
La ràdio amb samarreta.
La informació més propera a tu.
I la millor música.
La ràdio amb samarreta.
FM. Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Consternació a Tàrrega, on els Mossos d'Esquadra han detingut un menor acusat de matar un altre jove amb una arma blanca. Els fets han tingut lloc de matinada quan s'ha produït una baralla al portal del presumpte agressor. José Luis Marín és el tinent d'alcalde del consistori.
Des de l'Ajuntament de Tàrrega lamentem profundament els fets que s'han produït aquesta matinada. Condemnem qualsevol acte de violència i confiem 100% en la policia local i els Mossos d'Esquadra.
De seguida expliquem els fets, que estan encara sota secrets de sumari. És dijous 21 d'agost del 2025 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Badalona avaluarà l'estat de l'edifici del barri de Llefià que va patir ahir l'esfondrament del sostre d'un pis, Maite Polo.
Els veïns no poden tornar a l'edifici ni podran probablement durant setmanes. El propietari de l'immoble haurà d'assumir les obres necessàries per assegurar que l'immoble es pot evitar.
I la situació dels incendis a la península millora, tot i que n'hi ha 18 d'actius, 8 dels quals més complicats.
La directora general de Protecció Civil, Virginia Barcones, ha afirmat que la tendència és favorable, però 8 incendis continuen en situació compromesa.
Las condiciones meteorológicas de hoy, en principio, son favorables y nos van a permitir tener una oportunidad de que los incendios vayan mejorando. Estamos muy pendientes de los reencendidos porque se están produciendo diversas situaciones en las que se vuelven a generar focos.
I apuntarem i explicarem la nova polèmica política arran d'aquests incendis, unes picabaralles polítiques generades entre el Partit Popular i el govern espanyol. I pel que fa a la plana internacional, molt pendents d'Israel, que ha iniciat l'operació terrestre per envair la ciutat de Gaza.
L'exèrcit ja es desplega als afores i Benjamin Netanyahu ordena escurçar els terminis per prendre el control de la ciutat. Mentrestant, a Barcelona s'ha convocat una concentració de protesta davant del consolat d'Israel.
I en cultura parlarem del principi d'Arquímedes, atenció, ja ho explicarem, i també escoltarem la música de Nil Moliner, que avui actua al Summer Fest de Cerdanya. I en esports, Eduard Cabré, bon dia.
Bon dia.
La Champions, que jugarà a Montjuïc.
Els endarreriments en les obres del Camp Nou i la necessitat de concretar ja la seu dels partits en la fase de grups han pes al club a bloquejar l'estadi de Montjuïc per assegurar-se un camp on jugar. Avui membres de la UEFA han visitat les obres del Camp Nou.
Doncs bé, ja tenim els principals arguments i informatius d'aquest dijous. Fem ara el cop d'ull habitual al temps, a la previsió meteorològica. Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia. Temperatures plenament normalitzades ja i, per tant, la calor molt més apaivagada que els últims dies. De fet, a hores d'ara, fins i tot, a les muntanyes del Pirineu, també a cotes altes en general, l'ambient és bastant fresquet. Justament amb aquests núvols més abundants a la banda pirinenca i amb alguna pluja, algun plugim que anirà caient encara a les properes hores, sobretot a l'Alt Pirineu, cap a l'Aran, al nord d'Andorra o al nord del Pallars Sobirà. Independentment, nuvolades que van creixent a les comarques de Girona i, de fet, acabaran deixant algun xàfec com els que hem tingut aquest matí, molt locals i intermitents, sobretot entre la Garrotxa, el Ripollès, també el Gironès, la comarca de la Selva i el sud del Baix Empordà. I ja entrada aquesta tarda, també algun patac d'aigua caurà a les comarques del Vallès Oriental i del Maresme. Quan més cap al sud, simplement núvols empesos pel vent, que hi anirà bufant, i una temperatura, com dèiem, força controlada. Pel que fa demà, pocs núvols al matí, a la tarda algun xàfec a Girona, també al Maresme, i una temperatura que no acabarà de moure's gaire. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Luismi. Estarem pendents dels patacs i dels xàfecs. El control de so, Lluís Sánchez, a la redacció i coordinació, Montse Huguet, us parla Pere Sanz. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Ho dèiem en portada, els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un menor de 17 anys relacionat amb la mort d'un altre jove. Els fets s'han succeït a la una de la matinada d'aquest dijous a Tàrrega, quan s'ha produït una baralla durant la qual el jove detingut ha agredit greument a un altre jove de 18 anys. Ens amplia la informació des de Ràdio Tàrrega, Gemma Carceller.
Per causes que a hores d'ara es desconeixen, l'agressor menor d'edat hauria apunyalat al jove, un noi de 18 anys de Vilagrassa. Immediatament el SEM ha traslladat la víctima a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on ha mort hores després. El primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Tàrrega, José Luis Marín, ha condemnat el succés i ha mostrat tot el suport del consistori envers la família i amics de la víctima.
Des de l'Ajuntament de Tàrrega lamentem profundament els fets que s'han produït aquesta matinada. Condemnem qualsevol acte de violència i confiem 100% en la policia local i els Mossos d'Esquadra. Com ja sabeu, Tàrrega té un índex molt alt, un dels més alts de Catalunya en resolució de delictes. Per tant, fan molta feina i fan molt bé la seva feina. Des d'aquí també aprofito per enviar un missatge de calma a la ciutadania. Tàrrega és i continuarà sent una ciutat cohesionada. També aprofito per donar el pèsam de tot cor als familiars i als amics de la víctima.
La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent s'ha fet càrrec de la investigació per aclarir les circumstàncies d'aquest incident.
I a Badalona, un informe dels tècnics municipals determinarà els propers dies quin és l'estat real del pis ubicat al número 101 del carrer Mare Déu de Lorda, al barri de Sant Antoni de Llefià, a Badalona, on ahir es va enfondre un sostre. Paral·lelament, el propietari de l'edifici, que s'ha de fer responsable de les obres, treballa per contractar avui mateix un arquitecte que, un cop feta la diagnosi, faci les reformes necessàries i acrediti que la finca torna a ser segura. Un procés que, de moment, es desconeix quan tardarà. Ràdio Ciutat de Badalona, Anabel Maimí.
De les 29 persones ateses pels serveis socials, cap ha requerit alternativa habitacional per aquesta nit, tot i que l'Ajuntament els l'havia ofert. Encara queden pendents 3 famílies del bloc per fer la recollida d'objectes personals i ho podran fer quan ho necessitin acompanyades dels bombers. Tot i alguns afectats apunten a un problema d'humitats a l'edifici que ja se sabia de feia temps, l'Ajuntament afirma que fins ara no tenien constància de cap deficiència. Es tracta d'una finca amb un únic propietari i habitatges llogats, construïda l'any 1963. Des del govern local reclamen ajut a la Generalitat per dur a terme inspeccions en edificis, però recorden que és responsabilitat dels tenidors mantenir els seus immobles en condicions. Rosa de l'Amo és l'alcaldessa accidental de Badalona.
Els propietaris han de ser conscients que si tens una vivenda, si tens un edifici llogat amb 50, 60, 70, 70 anys d'antiguitat, sí o sí han de passar unes inspeccions, han de passar una ECA, s'han de fer unes reformes, i això és únicament responsabilitat dels propietaris.
Els bombers de la Generalitat asseguren que la causa de l'esfondrament és patològica i que els danys a l'immoble són importants.
Notícies en xarxa.
La situació dels incendis que han arrasat el nord-oest de la península des de principis d'agost va millorant hora a hora, tot i que n'hi ha 18 actius, 8 dels quals complicats. Fins ara ja s'han calcinat a prop de 400.000 hectàrees afectades en aquesta zona aquest any.
La directora general de Protecció Civil, Virginia Barcones, ha afirmat que la tendència és favorable avui, però 8 incendis continuen en situació compromesa. Està havent-hi reproduccions dels focs que compliquen les tasques.
Las condiciones meteorológicas de hoy, en principio, son favorables y nos van a permitir tener una oportunidad de que los incendios vayan mejorando. Estamos muy pendientes de los reencendidos porque se están produciendo diversas situaciones en las que se vuelven a generar focos.
Doncs, en principi, bones notícies, tot i que caldrà ser prudents. Comencem ara el recorregut al terreny, sobre el terreny, per Extremadura, per saber com està la situació. A Extremadura segueix actiu l'incendi de Jarilla, a la província de Càceres.
Els bombers són optimistes, confien que avui el foc es podrà donar per controlat, ja que sembla que el vent, que havia complicat les tasques d'extinció, ha afluixat i ho continuarà fent. Entre els 481 efectius que hi treballen hi ha mig centenar de bombers de la Generalitat. Aquest grup farà avui la seva última jornada de col·laboració a Jarilla, ja que es preveu que demà torni cap a Catalunya. El sotinspector de Bombers de la Generalitat i cap de l'expedició Extremadura, Ferran García, ha explicat aquest matí que ahir van aconseguir controlar el flanc dret de l'incendi.
Ahir es va fer molta feina. Va ser un dia de rendiment, així com el dia anterior van perdre moltes batalles. Ahir es va poder assegurar tot el que és cap flanc dret, les condicions meteorològiques ens van ajudar una micona, i hem tancat l'incendi en el flanc dret, que era l'encàrrec que teníem els bombers de la Generalitat, amb ajuda dels bombers murcians i de bombers o forestals de parques nacionals.
Seguim el recorregut per les zones més afectades pels incendis del nord-oest de la península. Anem a Galícia, on també arriben, en principi, bones notícies. A Galícia, però, es parla de l'incendi més gran de la història d'aquesta comunitat.
Hi ha 5 incendis actius i, segons el balanç oficial, s'han calcinat 87.000 hectàrees. Amb tot, la meteorologia, que des de dilluns és menys adversa, seguirà sent favorable a l'extinció dels focs. El president de la Junta, Alfonso Rueda, ha parlat d'una pròxima estabilització d'un dels incendis que més ha preocupat, el de l'Arauco Ourense, i ha fet una crida a no baixar la guàrdia.
Esto no va a acabar o sea, ni mañana, pero es cierto que ya están en trabajos de perímetro y por lo tanto, el siguiente paso es conseguir estabilizar este incendio y a partir de allí los pasos para darlo por controlado y extinguido. Acaba de darse por estabilizado un incendio más, o de Carballeda de Avia, que también fue muy preocupante en su momento. Por lo tanto, seguimos treballant sin baixar la guàrdia.
També a la comunitat autònoma veïna Castella i Lleó les temperatures han patit un descens important i la humitat fa dies que és més alta i la pluja que sembla que és present a moltes zones.
A la província de Lleó, la més afectada pels incendis, encara hi ha 6 focs que cremen en nivell de gravetat 2 i encara comporten risc per a diverses poblacions. Segueixen desallotjades unes 2.000 persones de 31 localitats, tot i que ahir gairebé 1.000 ja van poder tornar a casa.
I tanquem recorregut a la província de Zamora. Encara es treballa a Zamora per controlar l'incendi forestal de Porto.
Aquí les tasques dels equips d'extinció es compliquen pel vent, que segueix sent canviant. Tot i això, aquest matí els mitjans aeris han pogut tornar a enlairar-se per ajudar a frenar l'avançament de les flames.
Justament a Zamora estan treballant els membres de les ADFs catalanes desplaçats a la zona. Els equips d'extinció estan treballant per assegurar el perímetre de dos flancs i evitar que el foc es pugui escampar novament. Els companys de Canal Blau FM han pogut parlar amb els agents de defensa forestal. Pere Lobato, explica'ns.
Cada matí es posen a les ordres dels comandaments locals per centrar-se en les tasques que se'ls demani. El coordinador dels ADFs catalans que estan treballant sobre el terreny i vicepresident del Secretariat de Federacions d'ADF de Catalunya, Xavi Quintana, admet que a l'hora d'afrontar un incendi hi ha diferències entre com es treballa a Catalunya i com es treballa en altres punts de l'Estat, però ells sempre assumeixen les mateixes tasques.
Les tasques que estem fent són d'extinció directa de l'incendi i de ramat i d'intentar flanquejar tot aquest perímetre per assegurar-lo. Són les mateixes tasques que oferim als bombers de la Generalitat i que van en un lloc ens les fan fer a la cua de l'incendi i se'ns demana a vegades en altres punts, però que estem molt escrits a la cua d'incendi i aquí pues, estem treballant a qualsevol part de l'incendi.
Els quasi 50 membres de les ADFs catalanes desplaçats a Zamora tenen la previsió de tornar a casa aquest dissabte si no se'ls demana que es quedin uns dies més.
I tot plegat, un dia més, envoltat per la picabaralla política per la gestió dels incendis entre les comunitats autònomes governades pel Partit Popular i el govern espanyol de Pedro Sánchez. Avui mateix, el vicesecretari de Polítiques Autonòmiques del Partit Popular, Elías Bendondo, ha acusat a la directora de Protecció Civil de piròmana per la crítica que ha fet cap als governs populars.
El último síntoma de que el pacto de Estado que proponía era una mera cortina de humo. Las declaraciones, nada más y nada menos, de la directora general de Protección Civil, que se supone que es una profesional, que debe hablar de cuestiones técnicas y de cómo ha podido colaborar o ayudar en la extinción de los incendios en colaboración con otras administraciones. Pues no, la directora general de Protección Civil es una pirómana más. Se ha dedicado en sus declaraciones a insultar a los gobiernos autonómicos.
Clau internacional avui molt pendents d'Israel, que ha ja iniciat les primeres passes de l'operació terrestre per envair la ciutat de Gaza. Després d'un enfrontament amb Hamas, l'exèrcit israelià ja té controlat, sembla ser, les afores de la ciutat, segons ha afirmat un portaveu militar. És el primer pas de fet de l'ofensiva de Benjamin Netanyahu, que va anunciar fa dues setmanes amb l'objectiu d'ocupar tota la franja.
El govern d'Israel ha cridat a files 60.000 reservistes, mentre Netanyahu ha descartat la possibilitat de treva impulsada per Qatar i Egipte i acceptada per Hamas. Reclama escurçar els terminis de l'operació.
Doncs a Barcelona aquest migdia s'ha convocat una concentració davant el consulat per protestar per la decisió del govern d'Israel i en defensa de Gaza, una concentració que s'ha convocat urgentment. La seguit Irene Sagalés, bon dia.
Bon dia. Doncs sí, ja fa més d'una hora que desenes de persones segueixen concentrades davant del Consolat d'Israel a la capital catalana. Una concentració convocada d'urgència davant l'operació del govern israelià per envair la ciutat de Gaza, a Palestina. Els manifestants criden proclames de denúncia del genocidi israelià contra el poble palestí, que ja ha matat 62.000 persones. Escoltem a la Gisela Minyana, una de les concentrades.
Per fer front a tota la colonització, l'ocupació tan brutal, l'espoli i sobretot aquest genocidi a Gaza, però també la neteja ètnica i les atrocitats que s'estan cometent a Cisjordània, doncs s'ha decidit avui fer aquesta concentració d'urgència aquí al consulat.
A banda d'aquesta concentració, des d'avui i per cada dijous, diversos col·lectius internacionals han convocat una vaga de consum, el que seria un boicot econòmic per cridar l'atenció dels governs davant la situació de fam i violència que es viu a Gaza.
Tres quarts de tres, els treballadors del sector de l'hostaleria i obrint plana econòmica s'han concentrat avui per denunciar les precàries condicions que diuen pateixen tot i el creixement rècord del turisme a casa nostra. La protesta sota el lema conveni digne o vaga s'ha produït aquest matí al centre de Barcelona, Pau Pasqual.
Més d'un centenar de treballadors del sector de l'hostaleria s'han manifestat aquest matí a Plaça Catalunya tallant parcialment la Ronda Sant Pere per reclamar un nou conveni laboral, amb unes reclamacions dirigides a pagar les hores extra, augmentar salaris, reduir la jornada a 37,5 hores i regular les externalitzacions. Davant del bloqueig de les negociacions, ha entrat a la taula el secretari general de la UGT, Pepe Álvarez, que s'ha mostrat taxativo con la patronal.
Amasar más y más dinero. En realidad el comportamiento de la patronal con los trabajadores y las trabajadoras de la hostelería de Cataluña es de verdaderas ratas, que lo quieren todo para ellos, que no quieren redistribuir la riqueza que está generando este sector.
Des del sector assenyalen que són possibles les seves reclamacions, posant d'exemple el darrer conveni signat a les Illes Balears, on s'ha acordat un increment del 13,3% del sou en 3 anys. Paral·lelament, han avisat que no signaran un conveni a la baixa i que estan disposats a anar a la vaga si no veuen predisposició de negociar.
Més temes econòmics, aquest sanitari en tot cas. El Ministeri de Sanitat ofereix 1.992 places a Catalunya de formació especialitzada en medicina, infermeria, psicologia i altres graus relacionats amb la sanitat. Són 61 places més que l'any passat.
El nombre més alt de places són per a medicina familiar i comunitària, amb 367 només per darrere d'Andalusia. I en segon lloc se situa pediatria, amb 78 places per formar nous professionals. Els llicenciats i llicenciades per a qualsevol de les especialitats hauran de presentar la sol·licitud el dia 1 o 2 de setembre.
Obrim ara un bloc de notícies relacionades amb l'agricultura, la verema. Comencem parlant de la verema, una de les varietats clàssiques de la verema. Ha començat avui al Penedès amb bones previsions, però amb polèmica pels baixos preus del raïm que algunes companyies elaboradores volen suposadament pagar. Ràdio Vilafranca, Miquel Cuenca.
Aquests dies està començant la collita del raïm clàssic del Penedès, el xarel·lo, el macabeu i el parellada, una verema que es preveu de més qualitat i quantitat gràcies a les pluges i al calor inicial de l'estiu que ha evitat la proliferació de fongs. Tot i això, aquesta verema també està marcada per la polèmica de que algunes companyies elaboradores volen pagar preus molt a la baixa pel gra de raïm. El passat dissabte, un centenar de pagesos van manifestar-se davant la patronal del Cava, Sant Sadurní d'Anoia, reclamant preus viables per la subsistència del sector. Segons el responsable nacional de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos, Josep Marrugat, no s'haurien d'acceptar xifres per sota dels 55 cèntims del quilo.
Baixar de 55 cèntims i per sota i arribar justet als 50 cèntims ens sembla que és un retrocés molt gran i que no es compleixen ni els costos de producció.
El sindicat ha convocat per aquest diumenge a les 10 del matí una assemblea oberta a la plaça Penedès de Vilafranca.
I a les Terres de l'Ebre, les màquines de sega ja es comencen a veure pels camps d'arròs del Delta. Recullen l'arròs bomba, una de les varietats més primerenques. Des d'Unió de Pagesos es preveu una campanya normal, en principi, amb una producció similar a la de l'any passat, d'uns 130 milions de quilos i uns preus ajustats, això sí. Ens ho explica Aleida Baz des de 21 Ràdio.
Des d'Unió de Pagesos es preveu una campanya normal amb una producció similar a l'any passat d'uns 130 milions de quilos i uns preus ajustats. Josep Antoni Vidal és el representant de la sectorial de l'arròs d'Unió de Pagesos.
La campanya d'arròs en 4 quilos preu, que són dues coses diferents, doncs, de moment la calor esta que ha fet no ha afectat una mica, potser menys del que esperem, però el preu possiblement esperem que no baixi molt, però possiblement s'ajustarà una mica perquè s'ha fet d'arròs a Extremadura i Andalusia.
La campanya de la sega es generalitzarà a partir de setembre i s'allargarà ben bé fins a l'octubre, quan es colliran les últimes varietats sembrades al juny. Pel que fa al control del caragol Massana, des del sindicat apunten que la plaga va augmentant a l'hemidelta dret, però de moment la proliferació continua sent menor que a l'hemidelta esquerre.
I de l'Ebre a Ponent, la collita de figues ja ha començat a Ponent, amb unes previsions que freguen els 4 milions de quilos, sobretot de la varietat més preuada, la de coll de dama. És una xifra similar, també, a la de l'any passat, però els productors confien que tota la fruita es podrà vendre a bon preu, amb un FM, Pili García.
La demanda de figues continua creixent i els pagesos noten que cada vegada hi ha més consum. Al Guaire els magatzems ja preparen enviaments que es faran de manera constant fins al novembre, quan s'acabi la campanya. El Ramon Domingo és productor de la figa Lomacot i celebra començar la collita amb la baixada generalitzada de les temperatures.
La climatologia sempre en el món de la figuera sempre afecta, tant si hi ha massa calor com si comença, baixa de cop la temperatura, com és el cas d'ara. No està en la meva opinió, crec que anem bé. Crec que estem dintre d'un calendari ideal.
Tradicionalment, les figues lleidatanes es destinen al mercat europeu, però cada cop més es proveeix els supermercats estatals. Tot i les bones perspectives, els productors estan alerta davant les noves plantacions de figueres a la franja de Ponent, que en el futur podrien convertir-se en una competència directa.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Moment ara per dos apunts culturals.
Què ha passat amb l'Àlex?
Què ha passat?
Sí, què ha passat amb l'Àlex?
Res.
Com que res?
Aquest vespre torna un dels grans èxits del teatre català contemporani, El principi d'Arquímedes, que ja s'ha pogut veure en 43 muntatges internacionals i que s'ha traduït a 20 idiomes, torna avui a l'Espai Texas de Barcelona. Recordem, a partir d'un incident provocat pel petó innocent d'un monitor de natació cap a un nen, l'espectacle desplega una colpidora reflexió sobre la confiança, els prejudicis i els mecanismes de control de la por. El sorprenent i captivador text de Josep Maria Miró torna a Barcelona amb una nova mirada sota la direcció de Leonardo Granados.
Es sobrenatural, con tan solo mirarme, puede reventar y tirarme por los aires. No lo
veo. I la música de Daniel Moliner serà la protagonista avui del Festival Summerfest de Cerdanya a Puigcerdà. La música de Daniel Moliner buscarà contagiar la seva energia positiva i el seu inconfusible bon rotllo. El cantautor català, que s'ha consolidat com una de les veus més fresques del pop espanyol, oferirà un concert carregat d'emoció i de ritme. I amb la música de Daniel Moliner, anem als esports. Doncs bé, Eduard Cabré, temps per l'actualitat esportiva.
Bon dia, Pere. La Champions es jugarà a Montjuïc, els endarreriments en les obres del Camp Nou i la necessitat de concretar ja la seu dels partits del Barça en la fase de grups de la Champions han empès el club a bloquejar l'estadi de Montjuïc per tal d'assegurar-se un camp on poder jugar. Seria fins al febrer. De fet, aquest matí, membres de l'organisme europeu han visitat l'estat de les obres del Camp Nou. Ara caldrà veure què passa també amb la Lliga. I és que el primer compromís a casa està marcat pel 14 de setembre davant del València. I a banda de que sembla difícil poder jugar al Camp Nou, Montjuïc tampoc estaria disponible per un concert en aquelles dates. Així doncs, la possibilitat de començar la Lliga al Johan Cruyff s'està també valorant. I aquest matí ha estat presentat l'acord de renovació del defensa blaugrana Jules Koundé fins al 2030. Li hem preguntat per l'endarreriment del Camp Nou.
Creo que es la ilusión de todo el mundo de también regresar al Camp Nou y de poder disfrutar de la afición y de que cada vez pueda entrar más gente, porque es verdad que Por vivirlo el primer año es un campo muy especial, especial para nosotros, es nuestra casa. Creo que también la afición le tiene muchísimo cariño y tiene una importancia muy grande, y también creo que influye también sobre los rivales, porque es un campo histórico, histórico, especial, grande, y donde puede entrar mucha afición.
I en bàsquet, l'Esparon i Girona segueix reforçant l'equip. La darrera jugadora en arribar és Erika Carter, de 29 anys i amb àmplia experiència a la Lliga Espanyola. De fet, ha jugat a l'Alcáceres, Estudiantes, a Jairis i a Perfumeries Avenida. Del fitxatge de Carter n'ha parlat el director esportiu del club, Pere Puig.
Amb l'arribada de Carter, el que hem buscat és un combo, una jugadora que ens pogués ajudar a la posició de base, tot aquella és una escorta, una jugadora anotadora, bona defensora. Bé, ha de ser un dels referents d'aquest equip. Tenim moltes esperances amb ella, doncs que ens ajudi. Ja amb molta experiència dins la Lliga.
I en ciclisme, Adrià Perich signarà un contracte professional amb l'equip Emirates, on coincidirà amb el vilanoví Marc Soler. Ens explica la progressió meteòrica d'aquest jove usonenc, Judit Lechón, del nou FM.
Pas de gegant en la carrera esportiva d'Adrià Pericas. Als seus 19 anys, el jove ciclista de Tona ha firmat el seu primer contracte professional amb el prestigiós UAE Team Emirates. A partir de la temporada 2026, Pericas passarà a formar part del seu primer equip amb un contracte professional de 5 anys fins al 2030. Pericas no solament farà el salt al ciclisme d'elit amb el millor equip del món, sinó que ho farà també sent company de Tadej Pogacar, el millor ciclista actualment, i per a molts també considerat de la història. Després d'una gran temporada en l'equip de desenvolupament Gen Z, on ha acumulat victòries i resultats molt remarcables, el ciclista tonenc ha demostrat estar preparat per afrontar els reptes de la màxima categoria del ciclisme mundial. El triomf en la segona etapa de l'Istrian Spring Tour a Croàcia o la seva brillant actuació al Giro d'Itàlia sub-23, en la qual va aconseguir entrar al top 10, són alguns dels èxits més destacats en l'anterior campanya. Pròximament, aquest mes d'agost, Adrià Pericas competirà en el Tour del Provenir, una de les curses més importants per a joves talents a escala internacional, on serà un dels líders de la selecció espanyola, juntament amb altres joves promeses.
I dues semifinals de la Supercopa de Catalunya d'handbol es podran veure a la xarxa Més. Divendres demà, a les 6 de la tarda, en categoria femenina, OAR Gràcia Sabadell, CAC 7 Balonmano Granollers. I a partir de les 8 del vespre, OAR Gràcia, també de Sabadell, davant del Barça, en categoria masculina. I això és tot pel moment.
Doncs estarem pendents d'aquestes semifinals de la Supercopa Copa Catalunya d'handbol, recordeu, a la xarxa Més. Això és tot, nosaltres ho deixem aquí, tornem demà, seran les dues, amb més informació, aquí a la xarxa.
La xarxa de comunicació local. FM. Ràdio Sant Cugat.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing FIFA.